Ràdio Tiana, les notícies.
L'escola Lola Anglada mantindrà les dues línies de P3 pel curs vinent. Ajuntament i AMPA han valorat molt positivament la comunicació oficial des de la Generalitat. L'Ajuntament es prepara per les eleccions europees amb un ple extraordinari per decidir qui constituirà les meses electorals. Més de 6.000 tianencs es podran apropar a les urnes el proper 25 de maig. La Generalitat ha entregat la medalla centenària a la tianenca Delfina Corzo, un reconeixement que es fa a tots aquells catalans que arriben als 100 anys i que cada any s'entrega a més persones. L'escola Lola Anglada mantindrà les dues línies de P3 pel curs 2014-2015. El regidor d'Educació Jordi Gost ha afirmat que des de la Generalitat els hi han comunicat oficialment la decisió aquest dimarts, després de valorar el nombre total d'inscrits i altres factors. Un èxit que Gost atribueix a la campanya de l'Ajuntament per promoure la inscripció a les escoles de Tiana.
Penso que aquesta campanya ha funcionat molt bé, per la prova la tenim en què no hi ha hagut cap preinscripció a escoles de Montgat. Per tant, gairebé hem complert amb el percentatge de gent que habitualment preinscriu a l'escola pública i, a més, no hi ha hagut fuga, que altres anys sí que es produeix de preinscrits a escoles de Montgat, que ho fan a vegades per proximitat o per vincles familiars. No?
Jordi Gost valora molt positivament que al final s'hagi decidit mantenir la segona línia d'aquesta escola, ja que així s'evitarà la massificació a les aules.
Això el que farà és esponjar aquestes tres línies que tenim, una a l'escola Tiziana i dues a l'escola Lola Anglada, i permetre això, que hi hagi tres línies de P3 amb unes ràtios més ajustades i més pròpies d'una escola de qualitat.
Des de l'AMPA també s'han mostrat satisfets per la notícia, tot i que després de rebre les primeres dades d'inscripcions els hi havia envaït una onada de pessimisme. Així ho ha dit el president de l'AMPA, Carles Campos.
No us vull enganyar, no ho esperàvem, perquè les dades que teníem de matriculacions no eren gaire bones, però bueno, suposo que han fet un altre tipus de valoracions als serveis territorials i han pensat que el més intel·ligent és obrir les dues línies, sobretot perquè l'any que ve ja sabem que el cens dels nens de Tiana, de les nens i nenes de Tiana, doncs ja ha augmentat i l'any que ve segur que tindrem dues línies. O sigui que és una tonteria que per un any mantenir només una línia quan ja sabem que l'any que ve ja tindrem dues.
La possibilitat que ara s'inscriguin nens de fora de Tiana podria ser un dels factors que ha acabat inclinant la balança en favor del manteniment de la segona línia. D'aquesta manera, juntament amb la línia de P3 de l'escola Tiziana, el municipi mantindrà les tres que tenia fins ara.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Les eleccions europees estan a punt d'arribar i per aquest motiu ja han començat els preparatius a Tiana. Aquest dimarts s'ha celebrat un ple extraordinari per decidir qui constituirà les meses dels 5 col·legis electorals del municipi el proper diumenge 25 de maig. A partir de demà, els agents de la policia local repartiran les notificacions a totes les persones que hagin estat escollides. Més de 6.000 tianencs tindran l'oportunitat d'apropar-se a les urnes, tot i que la participació en aquest comici sol ser baixa. A les últimes eleccions del 2009, només un 42% dels veïns van decidir votar. El partit més votat llavors va ser Convergència i Unió, seguit pel PSOE i el PP. Els col·legis electorals es trobaran aquest any a Can Baratau, a la Catequística, a l'Escola Tiziana, al Centre Cívic L'Escorxador i a l'Escola Lola Anglada. El lloc on hagi d'anar cada votant dependrà del seu lloc de residència. Per les eleccions d'aquest 2014, Ramon Tremosa i Balcells de Convergència i Unió encapçala la llista de Coalició per Europa, un grup format pel Partit Català, Ajuntament del PNB, Coalició Canària i Compromís per Galícia. Al capdavant de la llista del PSOE està Elena Valenciano i a la del PP es troba l'exministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete. Esquerra Republicana de Catalunya es presenta amb la llista d'Esquerra pel Dret a Decidir, encapçalada pel Josep Maria Terricabres i que també inclou candidats de Nova Esquerra Catalana. Francisco Sosa-Gatner és el cap de llista d'UPyD i Javier Nart, el de Ciutadans. Aquesta setmana ha començat el període de campanya electoral que conclourà el proper 23 de maig. Llavors, com a totes les eleccions, es deixarà una jornada de reflexió als electors perquè puguin decidir qui votaran el diumenge 25. Delfina Corzo ha fet 100 anys i ho ha celebrat d'una manera molt especial. La tècnica del Departament de Benestar i Família de la Generalitat, Laia Bonet, ha vingut fins a Tiana per atorgar-li la medalla centenària, un reconeixement que l'any passat es va fer 342 persones arreu de Catalunya. Ens ho explica Sergi Quevedo.
Delfina Corzo rep la medalla centenària de la Generalitat. Aquest departament ha fet homenatge a la tia Arenca pel seu centenari i en que no hi han faltat els seus fills i nets. La Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l'Ajuntament de Tiana i la Llar de les Persones Grans, han fet un reconeixement a Delfina Corzo, la tia nenca que ha arribat als 100 anys. Aquesta dona del carrer de la Vinyeta ha estat rodejada de tots els seus familiars que han volgut estar amb l'àvia de la família en un moment molt especial. Aquest homenatge es tracta d'una medalla commemorativa personalitzada, gravada amb el nom de la persona i l'any de celebració del seu centenari. L'acte de lliurament es fa coincidir en la mesura de lo possible amb la data de l'aniversari. El lliurament de la medalla l'ha fet a la casa de la Delfina i ha comptat amb la participació del president de la Llar de les Persones Grans, Federic Coromines, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, i Laia Bonet, tècnica del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. L'any passat, 342 persones d'arreu de Catalunya van rebre la medalla centenària que lliura el Departament de Benestar Social i Família, amb la finalitat de retre homenatge a la gent gran. El departament lliura la medalla centenària a totes les persones residents a Catalunya que han fet 100 anys i la sol·liciten. Durant aquest 2014, una vintena de persones ja han rebut aquest reconeixement. L'any passat, la Generalitat va fer entrega de la medalla centenària, com dèiem, a 342 persones d'arreu del país, 72 homes i 270 dones. La majoria es van lliurar a la província de Barcelona, concretament 187 dones i 45 homes. Les comarques de Girona, 24 dones i 8 homes van rebre aquest homenatge. A Tarragona, 23 dones i 8 homes. A Lleida, 21 dones i 8 homes. A les Terres de l'Ebre, 15 dones i 3 homes. Des del 1998, el programa d'homenatge a les persones centenàries ha entregat més de 3.200 medalles, una xifra que ha anat creixent en part per l'augment de la longevitat de la població. En els darrers anys, per exemple, s'ha passat de 252 medalles l'any 2009 a 342 l'any 2013.
Sergi Quevedo ens porta els resultats esportius i informació interessant sobre el futbol sala.
L'entrenador del futsal Tiana explota després dels mals resultats de la Lliga. Jorge Asensio ha carregat durament contra els seus jugadors després dels mals resultats de Lliga en els darrers partits. Després del doble empat d'aquesta setmana contra la Raona en partit avançat i després contra el Sants, que gairebé fa dia 10 a les opcions de jugar a la Final Four, l'entrenador del futbol sala Tiana, Jorge Asensio, no s'ha mossegat la llengua i ha disparat amb bala contra els seus jugadors. Creu que la manca de compromís i que no estan donant tot el que podrien són els causants. Els dos partits han fet molt de mal i ara cal replantejar les coses. Escoltem Jorge Asensio.
Que la predisposició de los jugadores no está siendo la correcta. No está siendo la correcta al final de temporada. Hay jugadores que no sé por qué motivos extras, no están dando todo lo que tienen que dar por el Tiana. Se olvidan de que lo que son en el fútbol sala lo han sido gracias al Tiana. Jugadores internacionales como nuestro capitán Óscar Rodríguez, que no sabemos el motivo por cual lleva dos partidos que no está ni viniendo a las convocatorias, porque él no se borra de las convocatorias, y en definitiva es más de lo mismo. A mi modo de ver, no sienten los colores del Tiana.
Dures declaracions que arriben en plena competició europea i després de veure com les coses no van com ells esperaven a cap nivell. El mateix entrenador creu que no li queda cap altra solució que ser així de clar i directe. Escoltem Jorge Asensio.
Que no me queda otra. Llevamos luchando muchas jornadas, un año entero, y llegamos a falta de tres partidos dependiendo de nosotros mismos y no lo sé. Yo he sido jugador de fútbol sala toda la vida y cuando llegas a estas oportunidades lo das todo por el club que al final es el que te ha dado todo. Y para ellos, pues visto lo visto, hay cosas más importantes que no sea el futsal Tiana.
Després de l'empat de les dues darreres jornades, ja no depenen d'ells mateixos per classificar-se per la Final Four en aquesta primera nacional i caldrà esperar els resultats dels darrers partits. En tot això, el futbol sala ja ha començat la competició europea. El futsal Tiana ha començat la seva participació i ja han jugat el primer partit contra els bascos del Flor de Lara en el camp perdut en un nou final boig per 3-4. El que ja va ser la tònica habitual de la temporada, com explicava el mateix entrenador.
Exactamente lo mismo, Sergi, más de lo mismo. Ayer nos enfrentábamos al equipo vasco y el partido lo dominamos. Hasta faltando 5 minutos íbamos con 2 cambios. Soy de los que piensa que una competición europea no se puede ir con 2 cambios. Y faltando 1 minuto y medio nos remontaron el partido. Suerte hemos tenido que hoy el Torpedo de Moscú ha ganado su partido 2-1 y dependemos de nosotros mismos también mañana para clasificarnos para cuartos de final.
Els pocs canvis i els mals horaris, van jugar a les 3 de la tarda, estan condicionant molt la seva participació a la competició. Per aquest motiu, els tianencs estan tenint molts problemes per confeccionar un equip de garanties. Tot i això, ja no poden pensar en la derrota i cal pensar en el proper partit contra el Torpedo de Moscou i amb molta esperança de poder reflotar la barca, com deia el mateix Jorge Asensio.
Sí, sí, nosotros otra cosa no tendremos, pero esperanza tendremos. Tampoco el resultado nos motiva para mañana una diferencia de 2 goles. Somos un equipo que sabemos que lo podemos hacer si queremos y mañana seguramente yo me veo como capacitado para sacar ese resultado. No es una renta muy amplia que tengamos que hacer.
Aquest partit ha de ser clau per les seves aspiracions. Si guanyen per més de 2 gols, passaran a quarts de final d'aquesta competició on hi ha equip importants, potents i professionals.
Avui a l'informatiu de Ràdio Tiana toca fer una mica d'història. Avui parlem de la Campana de Gràcia, un setmanari satíric i republicà fundat l'any 1870 a Catalunya. Segurament tots n'haureu sentit a parlar. El que no sé si sabran és que aquesta publicació també parlava de Tiana. Cada mes l'historiador tianenc Josep Maria Tofoli publica La Mallarenga. És la revista que escriu per recordar-nos el passat del poble. Aquest cop l'ha dedicat precisament a la Campana de Gràcia. Benvingut, Josep Maria.
Hola.
Abans d'entrar en matèria, parli'ns una mica d'aquest setmanari pels que no el coneixen.
Bueno, ja l'has comentat, és un setmanari satíric, republicà i anticlerical. O sigui, eren els tres adjectius que el definirien millor i va estar durant 62 anys, va estar durant 62 anys publicant-se. Ara aquest setmanari pues, el podem consultar per internet, està tot digitalitzat, i això pues, permet una mirada ràpida per buscar pues, aquestes notícies que són referent a Tiana. Realment no són notícies el que surt aquí en aquest número de la Mallarenga, sinó que són la secció que avui el que diríem de cartes al director.
Però sí que hi havia notícies de Tiana?
Jo l'he trobat. Les que he trobat que eren aquestes que...
Escrits per part de veïns de Tiana, diguéssim.
Escrits, aquests escrits, que és de la secció aquestes de les cartes, que el títol era Cartes de Fora, era el nom de la secció.
Sí.
I que tenen, quan regeixim, tenim per això, hem de tenir en compte pues, això de que és un setmanari satíric, republicà i sobretot anticlerical. I ho veureu quan ara si comentem una mica les notícies. I després també una mica, que no és un periodista que ens ha fet una informació, sinó que és un veí i que a més no surt en firma, o sigui que eren uns articles anònims, amb el qual, pues... ho tenim que hi així, doncs, amb les seves reserves.
Exacte. Tiana sempre ha aparegut, no?, els mitjans de comunicació.
Sí, sí, sí. Bueno, molt a prop de Barcelona i hi ha una hemeroteca bastant, bastant extensa de petites notícies que et donen, i aquí quasi anem repassant una mica petits detalls que sempre et desperten una mica la curiositat. Et desperten la curiositat.
Ara insisties en que és una publicació anticlerical. De fet, en aquesta publicació que fa Josep Maria Tòfoli diu: no hem d'oblidar el caràcter anticlerical del setmanari. Potser les notícies no recullen exactament els actes del mossèn ni la imparcialitat d'altres temes, però, sens dubte, paraula que surt de la boca no torna enrere. Què vol dir amb això?
Home, jo vull dir-te amb això de què és exacte el que diu, és un veí que es queixa i exagera, que no és, que no digui així, amb la seva prudència. Vull dir-te que si és una nota periodística, pues, consideres d'una manera, si és un senyor que d'una manera anònima pues, tira pestes, que és el que tira normalment amb totes aquestes cartes que surten, pues, alguna cosa hi haurà. Alguna cosa hi haurà. Per això dic paraula que surt de la boca no torna darrere, la dita aquesta, pues algo n'hi haurà de tot això. I les primeres cartes, sobretot, hi ha les de l'any 91, una del juny del 91, una altra del gener del 93 i una altra del març del 1800, parlem del 1891-1893, en què li fot uns pals al vicari que havia en aquell moment el...
Són queixes per part de treballadors, no?
Bueno, hi ha un... Hi ha una que, diu que els treballadors, estem parlant de l'any 1891, els treballadors estaven demanant la jornada de 8 hores.
Uh-huh.
Amb la qual cosa aquest vicari, pues, segons la carta, va dir que es deixin de pamplines els treballadors i que treballin, que la seva feina és treballar. O sigui, seria una mica fatxota, eh? Diu, perquè el vicari, segons el que diu el de la carta, el vicari va afirmar, l'obrer ha de treballar des del matí fins a la nit. O sigui, que tenia que passar tot el dia treballant. Això de 8 hores, pues, és lo que... Pues aquí recollim, a part d'això, pues això, de unes reivindicacions que hi havia a Tiana, també hem de buscar també la part de notícies. El que sí, indubtable, no sé el que diria el vicari, no diria, algú diria en contra dels treballadors, indudablement, però que sí que a Tiana doncs, havia unes reivindicacions a finals de segle perquè les fàbriques, principalment eren les fàbriques tèxtils que hi havia, doncs, d'anar implantant aquesta jornada de les 8 hores. D'això sí que... Amb l'altre parla també d'un enterrament i bueno, d'uns escolans que havien cantat, que havien deixat de cantar amb el coro de la parròquia i s'havien anat a cantar amb l'altre coro que hi hauria tiara o així, no els deixava cantar l'enterrament, bueno, també li deixa veure el mossèn, no? El mossèn que és, li diu que si era carlín, havia anat amb els carlins, i per això potser li nomena mossèn Domingo del Trabuc, potser aquest... Aquest, això del Trabuc, deu vindre doncs, de la seva... Es deuria dir Domingo així, però el Trabuc igual li ve de la part carlina que tenia, no? I doncs, l'any 91 al 93 ens parla del... I el 94 també, també es parla del 94 d'un enterraments... d'uns enterraments que hi havia a Montgat i el xou que va muntar coincidint amb la festa de Carnavals. És una mica tràgico-còmica, no? La notícia aquesta del febrer del 94.
És un dels que més crida l'atenció, no? D'aquests, aquest del 17 de febrer del 94.
Sí, és una d'aquestes de... Jo t'he dit una mica... que no sé si reir o plorar quan la llegeixes, no?
Per què? Perquè...
Home, perquè agafi els nanos, els faci vestir de capellanets i ell se'n quedi per no caminar i era carnaval i coincidia i tal, que disfraça els nanos de mossèn sense... i eren les festes de carnaval amb un enterrament i tal, unes coincidències una mica al·lucinants, sí. Ja salta uns anys, fixa't, de la 1894, passa al 1907, amb la qual suposo que igual hi ha... Ja serà un altre, un canvi de temporada, fixa't, passen quasi 13 anys. Aquestes cartes primeres que totes anaven cap al mossèn semblen escrites totes pel mateix.
Sí? És el mateix estil de...
Suposo que serà el mateix veí de Tiana. Que és la llàstima és aquesta, que són anònimes. I en aquest del 1907 també doncs, continua amb la seva part anticlerical, no? 9 dies llargs, tot un novenari d'ànimes en disfrutar la presència apostòlica del Sant Baró. Era llos, ferrenyo, tenia la panxa ofenosa i esplèndida d'animal satisfet. Fixa't com el deixa, etcètera, etcètera. El cap afeitat, i on estava la llum dels ciris com llum d'eixós d'un porcell acabat de pelar sobre el vestit de color de pansa i anejava la barba tan blanca i llarga, segurament, com la del pare Abraham, etcètera, i va continuant. Per les dates... aquest no ho diu qui és, però per les dates jo crec que es refereix al cardenal Cassanyes. El cardenal Cassanyes, aquestes dates, va vindre a Tiana, perquè més endavant parla, doncs això, també diu, el treball se va a fons, la vagància sura, les fàbriques pleguen i surten convents nous. O sigui, parla del nou convent que s'inaugura, i va ser l'any 1907, el convent de les Carmelites. O sigui, que aquest article... Pues ens l'hem de col·locar, penso jo, amb la visita del cardenal Cassanyes i el nou convent de les Carmelites.
Per què critiquen tant els mossèns? Que els hi...
Ah, no ho sé, per què critiquen? Però
què els hi critiquen tant?
Bueno, però fixa, ja no sé, per ser mossèn, sí, ja t'he dit que és tot, és republicà i totalment anticlerical, i de la manera que hem de situar-se també de fa més de 100 anys. No?
Però què els critiquen? Vèiem queixes de treballadors, què més...
Bueno, l'altra critica per el fet de l'església per l'església, el poder i el manegam que portava l'església, vull dir, no...
Què més? Tenim ha... algun més a... Sí, no?
Hi ha una altra, el següent, de l'any següent, i aquí ja es fot amb l'alcalde i tot. No? Sí. Per la processió de Corpus es queixa l'alcalde, que aquí, no sé per què li parla el senyor Mariano, però el senyor Mariano és l'alcalde de Tiana, molt menys, però ja es fot amb els que manen, que diu que aquí al poble no hi ha ni opinió, ni llei, ni Déu, perquè el que mana és el Mariano i a la família convé. Si fa un ajuntament i es va dir el senyor Mariano, secretari el cunyat, concejal el gendre. O sigui, comença aquí a parlar de tot un plat que tampoc no sé exactament. Diu, quan s'acabarà aquest caciquisme, això de fills, gendres i cunyats, etc. Jo penso, aquests no ho sé, però sí també continuen los amos del Cotarro i els següents que parla, del 1912, que podia ser la firma un dibuixant que va un il·lustrador que va tindre Tiana, que era el Llorenç Brunet.
I per què?
Perquè parla molt de lo brut que comença, va ser Llorenç Brunet, va fer una mica de campanya quan estava en Garí, que era cap això, cap a l'any 13, 14, 12, o així, sobre que si que Tiana estava molt brut i estava molta falta de sanitat, etc. I aquí pues, comença a parlar també d'això. O sigui, podia ser una mica de... suposició, també parlo aquí pues, també d'una suposició. Comença amb una altra artista criticant pues, la quantitat de cementiris que hi ha a Tiana, el cementiri de la Peste Lloc, el cementiri el municipal, però es queixa de que els republicans ja té que anar a enterrar un cura i que no pots enterrar-te civilment, el cementiri que tenen les carmelites, el cementiri que tenen els cartuixos, que tots són cementiris, i Montgat, que volen un cementiri, no els hi donen cementiri els de Montgat. també és un de les... I després també hi ha un altre, a veure si el trobo, un altre del 1912, que també...
Aquest, sí.
Aquest pues, parla d'un tema pues, que aquest sí que pot ser interessant dins de la... es queixa de les vendes il·legals portades a cap per ignorància i poca il·lustració de les autoritats respecte als riquíssims retaules del segle XVI que pertanyien a la parròquia de Sant Cebrià. Ningú pliulà.
Vendes il·legals a la parròquia?
No, vendes, diu il·legals. Vendes il·legals portades, sigui per ignorància i poca il·lustració de les autoritats respecte als riquíssims retaules del segle XVI que pertanyien a la parròquia real. O sigui, què tenim? Aquí sí, ens parla pues, de que tenim la parròquia nova, tancada el que avui és l'ermita de l'Alegria, l'antiga parròquia, i bueno, pues, aquests retaules que hi havia, tenim el retaule barroc, pues que sí, que es va baixar, però els altres retaules que hi havia, que ells són del segle XVI, no eren del segle XVI, eren cap al segle XVIII. Mira, farem una altra mallarenga de retaules que hi havia. Podem fer, mira, aquí tenim, pot sortir un tema d'un altre, perquè així que va, primer es va fer el retaule barroc, que ara tenim, i sembla que les altes capelletes o així tenien enveja, perquè després com una cadena, en 40 o 50 anys, es van fer 400 retaules per a la parròquia de Tiana, no? Es queixa també dels que també en aquest 1910 es queixa dels camins veïnals continuen arbitràriament tapats i mals venuts els terrenys i comença a despoticar sobre aquest tema de camins veïnals tapats. Això segurament es deuria referir per l'època que és el que llavors ja era el camí de Can Simón, que ara és el camí de Can Castellà, que va estar tallat, pues, fixa't, es va vendre aquest camí cap allà al baix 1900. Es va vendre el camí i llavors després el propietari pues, passava pel mig de la seva finca, ho va comprar, se li va vendre i pues, ho va tapiar. I llavors pues, el camí va quedar tallat, no? Lògicament, pues, això és també que... Uh-huh. Després també hi ha un altre article molt, molt curiós o alguna cosa així, de, també de l'any 1912, parla dels cinematògrafos de la catequística, del senyor rector. Tant, o sigui, nosaltres coneixem la catequística, això sí que m'ha cridat molt l'atenció, coneixem la catequística de l'any 1925, però ja parla de la catequística, o sigui, ja faria catequesis, desconec on, però parla del cinematògrafo de la catequística, o sigui que la catequística el 1912, inclús abans que vingués la llum a Tiana, que és del 1913, ja feia sessions de cine. Això és un tema que entrem ja a les primeres sessions de cine d'aquí Tiana, un treball que va fer fa un parell d'anys és la Laia García sobre els cinemes de Tiana, doncs mira, això li aportaria una nova data per aquesta història del cine a Tiana. I això sí que em va cridar molt l'atenció. Per això dic que dins de totes aquestes coses vas trobant aquests petits pàrrafos de més dades sobre aquesta història de Tiana. Aquest cinematògrafo, la catequística, l'any 1912. Catequística que dice que vulgarment se le coneixia com el casinet de la Tupinamba. Això tampoc l'havia sentit mai. Pues aquest casinet de la Tupinamba seria el que seria la catequística pues, l'any 1912. I l'any següent, el 1913, pues, torna a fotre-s'hi amb el rector de Tiana, perquè era quan s'estava...
Si estava fent
la instal·lació elèctrica a Tiana, havíem parlat del 1912, que encara no, que es feia el cine, el 1913, i llavors el rector, la gent de la parròquia, no es va, tant que estiguessin treballant els electricistes en diumenge, el dit al cel, no?
Ara no volia que treballessin
no,
el diumenge
no,
el rector.
El diumenge no es podia treballar. Llavors el rector, pues, i més a més, com la feina que estaven fent era a la façana de la casa rectoral,
estaven tirant
i tant, i això d'era ja, pues, I pues, aquest senyor pues, diu, més a més, diu, què diu l'església si l'any passat, en dijous i divendres sant, si estava treballant a dins de la catedral? I diu, home, com la pela és la pela, pues, segons com li interessa a l'església, es pot treballar o no es treballa un dia festiu, no? És la queixa, pues, de... I això, i moltes altres cosetes pel mig, i així, pues mira, ho trobarem. Com sempre, pues, deixarem alguns impressos d'aquests, ja sigui a la biblioteca, ja sigui a la papereria multicolor, alguns comerços de Tiana, com el sindicat i... com el sindicat o Can Aixalà. I després hi ha molts tianencs, algú, pues, el que vulgui rebre pel mail, el dona la seva adreça, ja són de l'ordre d'uns 250 tianencs, pues, que els envio
que el reben
pues, cada vegada que surt pues, la ballarenga pues, correu electrònic.
La propera, la 36?
Sí, però no sé.
I ens quedem amb
ara
aquesta...
porto diversos mesos seguint, però a vegades si no et venen noves idees o nous temes o així, perquè a mi sempre m'allada pues, és això, de buscar temes una mica desconeguts i no publicats abans. No? Això no vol dir que algun tema, pues, com fas un resum, com podia ser pues, de l'Albenis, quan va fer els 100 anys que va morir, pues, el resum de l'Albenis a Tiana, pues, sí que tinguis que buscar, clar, perquè és un tema complet. Però si no m'agrada, pues, com el temps aquesta pues, de, i anterior i així, pues, que no s'hagin sigut gaire publicat. No?
Doncs Josep Maria Tòfoli, moltíssimes gràcies per la teva aportació històrica aquí a la ràdio una vegada més. Ens quedem amb aquesta última queixa cap al mossèn del 1913. Gràcies.
Adéu.
L'escola Lola Anglada mantindrà les dues línies de P3 pel curs vinent. Ajuntament i AMPA han valorat molt positivament la comunicació oficial des de la Generalitat. L'Ajuntament es prepara per les eleccions europees amb un ple extraordinari per decidir qui constituirà les meses electorals. Més de 6.000 tianencs es podran apropar a les urnes el proper 25 de maig. La Generalitat ha entregat la medalla centenària a la tianenca Delfina Corzo, un reconeixement que es fa a tots aquells catalans que arriben als 100 anys i que cada any s'entrega a més persones.
Segueix l'actualitat a la local tiana.cat. Serveis informatius.